89.6 FM. COPE Menorca.
La mañana en Baleares, que dona pas en aquesta hora a les 12:15, es matí de Menorca. Una cordial salutació de Miquel Àngel Pons en nom d'Es que fa impossible, que entès de ràdio, que comencem ara i que mos farà arribar avui fins les dues. Ja sabeu que és divendres, tenim a l'hora final, a la mitja hora final, el mirall de l'Església amb Antoni Fullana i els seus col·laboradors. Però abans tenim moltes coses. Anem a cine, xerrarem de vins, desmaridatge que es farà avui vespre en aquest sopar a les fosques que fan a Ciutat Vella, a Samarador, a la Minerva. Xerrarem amb en Rafael Isla. Ella és un sommelier d'una prestigiosa marca de vins que molt xerrarà de vi, de maridatges, de menjar i d'aquestes coses. En José Barbens, en l'actualitat, els esports amb en Joan Juanico, en Pep Marques i les seves cançonetes, la tertúlia i les sensacions i el mirall. I també que feim una petita pausa i tornem anant cap al cine, a veure quines pel·lícules podem veure aquests dies en els cinemes del Canal Salat de Ciutadella.
Centro Maxilofacial Dr. Manel Coll Anglada, 971-48-4487. Único especialista en cirugía oral y maxilofacial residente en Menorca. Somos el primer y único centro en Menorca que integra la odontología y cirugía maxilofacial, ofreciendo un tratamiento completo a nuestros pacientes. Nos dedicamos a la implantología dental y a la odontología. Prótesis dental, ortodoncia, endodoncia, odontopediatría y estética dental. En Centro Maxilofacial te ofrecemos la seguridad que implica una formación médica y especializada en cirugía oral y maxilofacial para el cuidado de tus dientes. Estamos en la calle Dr. Camps 42 de Ciutadella. Cita previa en el teléfono 971-48-4487. Para más información, consulta en la web centremaxilofacial.com.
Pasió pel cinema. Espai patrocinat per Cinemes Canal Salat.
Com cada setmana, mos interessant per les pel·lícules que veurem aquest dia en els cinemes d'Escalant Salat de Ciutat Vella. Jaume Baians, Andreu Torres, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Primer la festa de cine que darrers dies, bé, va?
Sí, ha anat molt bé. La gent ha pogut gaudir de quatre bones pel·lícules que teníem en cartellera, un preu econòmic, i bueno, ha anat molt bé, ha vingut molta gent.
No hi havia competència de futbol.
No hi havia competència de futbol aquesta vegada, i bueno... Preparats per la pròxima?
Uep, que se fa que sentim la música aquesta molt sona.
Sí, és una pel·lícula molt esperada, tot pels aficionats en James Bond. Es tracta de la darrera pel·lícula de James Bond. És aquí fa 24, ja. Es diu Spectre. És la segona que dirigeix en Sam Mendes, és un gran director d'aquest tipus de pel·lícules. I és la quarta que interpreta en Daniel Craig, qui ja ha anunciat, ha insinuat que potser serà la darrera seua, ja veurem. Està acompanyat amb els papers de dolent per Christopher Waltz, un gran artista que el recordarem tots a la darrera pel·lícula de
Tarantino.
I per la Mònica Bellucci. Amb aquesta pel·lícula, la nova missió de Bond el durà per països com Mèxic, per Roma, per lluitar contra una nova organització criminal que es diu Spectre. I a la vegada, a Londres, el nou jefe de la Seguretat Nacional qüestiona els mètodes ja antics de James Bond. Es tracta d'una pel·lícula que agradarà no solament en els aficionats de James Bond, sinó a tots els aficionats en el bon cine, perquè és una pel·lícula molt ben feta, molt ben realitzada, espectacular en les imatges, i bueno, de fet, a Anglaterra ha arrasat i s'ha convertit en la pel·lícula més taquillera amb el seu estren.
És una pel·lícula que quan s'estrena a Anglaterra sempre va qualcú de la família real, quasi de la família.
Sí. La veritat és que la saga de James Bond és un...
És
un clàssic.
És un clàssic.
Crec que la setmana passada salta Antoni Salvador, supos que aprofitant de sota en James Bond, va fer un especial sobre les músiques de James Bond. I no sé si va dir que eren 27 pel·lícules que havien fet. Perquè
no, aquesta és de 24, en 53 anys.
En 53 anys.
És a dir, que la primera que es va fer...
Fan una cada dos anys, pràcticament.
Sí.
Un mitjà de cada dos anys. En la música, però que sempre molt sona.
Sí, sempre és la mateixa.
És inconfundible.
Molt bé. Spectre, i de ben, que s'anava d'en James Bond, i una altra, que aquesta mos cau de molt a prop.
Molt a prop. És un altre estreno, aquesta vegada estrenant dues pel·lícules a la vegada. Es tracta d'Isla Bonita, la darrera pel·lícula d'en Fernando Colomo, i que, com dius, mos cau moltíssim de prop, perquè està rodada íntegrament a Menorca. Inclús amb alguns actors menorquins, com són en Lluís Marquès, en Olivia del Camp, que se fia d'una escultora que també participa i interpreta un paper, que com és la Núria Román, escultora madrilenya, però afincada pràcticament a Menorca. En Fernando Colomo, tots sabem que li agrada molt Menorca, ve quasi cada any i és un enamorat de l'illa. I aquesta pel·lícula és un reflex d'aquest amor cap a la nostra illa, és un homenatge en els modus vivendi dels menorquins, a la màgia del paisatge, i segur que a tots els menorquins ens agradarà aquesta pel·lícula.
En Fernando Colomo, que lo de l'Isla Bonita li ve perquè ell va venir a Menorca de fer 28 o 30 anys i era l'època que sonava la música de la Madonna a l'Isla Bonita. I és el que va tenir una relació d'idees. A les pel·lícules fetes aquí a Menorca, més enllà de si són molt bones o no ho són, la gent hi va per veure Menorca, sí. Que surt, si m'ho coneixem.
Sí, perquè a més no és una cosa molt corrent que se rodin pel·lícules aquí i ens agrada veure-ho.
Molt bé. Vinga, aquestes són noves, Espectre i La Isla Bonita, i tenim la que continua, que és el Transilvània 2 per als més joves, o no tan joves.
Sí, perquè ve tot tipus, són pel·lícules familiars que ve a tota la família. En aquest cas ha passat moltíssima gent durant la festa del cine, però bastanta gent ha quedat sense poder accedir perquè la fora us escàs i ha quedat gent fora. Per tant, tindrà oportunitat des de divendres a dilluns de poder veure aquesta molt bona pel·lícula infantil.
Molt bé. Vinga, tenim, recordem, a la venda les entrades per la nova saga, entrega de Star Wars, i també tenim entrades a la venda per una saga més
sí,
d'aquí a prop.
Eh? Una de més a prop, la segona ocasió, que serà els 12 apellidos catalanes. És a dir, l'estreno serà dia 20 d'aquest mes, és a dir, serà més fresc que Star Wars, però les entrades també de totes dues ja estan a la venda.
Molt bé.
¿Qué coño hace aquí?
Es Amaya, se nos casa Amaya.
¿Qué es qué? ¿El sábado?
El sábado, se casa el sábado.
Bueno, els personatges que ja coneixem de la primera pel·lícula, sí. Amb altres que s'incorporen, que també ja coneixem.
Han afegit els dos catalans, no? Que són Rosa Maria Sardà i Humberto Romero.
Humberto Romero, que va ser aquí a Menorca fa un parell de setmanes.
Sí.
No? Sí. Trobeu que s'ha aixecat molta expectació, que hi ha unes expectatives, a lo millor, molt grosses, i que quan la veguem, diguem, home, era millor a l'altre, no ho sé, a vegades sí, passa.
Sí,
no?
Això sol passar.
Hi ha aquest perill, però...
Sí.
Segons diuen, la pel·lícula està molt bé, i si la pel·lícula respon, la gent també respon. Sí,
perquè els personatges són els mateixos, molts, sí. De la primera part, que van agradar molt, i escolta, no tenim per què dubtar que ara també no mos agradin tant com la primera vegada, que va ser una d'aquelles pel·lícules que la vau fer moltes setmanes, unes
8
setmanes, i que eres boca a boca, i tu que ja l'has vista,
sí.
I jo l'he vista dues vegades.
Qui no l'havia vista, quasi se'n pagaria.
Molt bé, i veurem si també passa el mateix, esperem que...
Sí, hem de recordar el que va dir... De Rejalde, quan va venir aquest estiu al cine, que li van demanar, en aquell moment s'estrenava El rei gitano, i va dir, aquesta no m'ho ha sortit molt bé, diu, però els 12 apellidos catalanes, xica, riurem.
Sí, ja. I vinga, esperem que sí.
Sí.
Òperes per...
Bueno, ara és la pròxima, en vez d'òpera serà Zarzuela, una Zarzuela molt coneguda, Luisa Fernanda, qui estava des de Zarzuela que té més romances conegudes, que es canten moltíssim, que tothom et sap, i això serà dijous dia de 9 a les 8:30.
Molt bé, i doncs, el més immediat, Espectre, la nova d'en James Bond, La Isla Bonita i Hotel Transilvània, que són les pel·lícules que veurem aquest dia en els cinemes del Canal Salat. Recordeu, tenim entrades a la venda per 8 apellidos catalanes i per la nova de Star Wars. Jaume Andreu, gràcies, fins la setmana que ve.
Sí, la setmana que ve, bon dia.
Bon dia.
¿Qué pasa, James? Dicen que estás acabado.
¿Tú qué crees?
Que solo estás calentando.
Magnífico, ¿verdad? De 0 a 100 en 3,2 segundos. Esconde varios ases bajo la manga.
Haz algo más por mí.
¿Qué tienes en mente?
Hazme desaparecer.
Pasió pel cinema. Espai patrocinat per Cinemes Canal Salat.
La gripe ya está aquí.
Para protegerte puedes vacunarte gratuitamente. Recuerda que tienes más riesgo si eres mayor de 65 años, padeces una afección crónica o estás embarazada. También es recomendable la vacuna para el personal sanitario y el personal de seguridad. Acude a tu centro de salud o llama al 061. Govern de les Illes Balears.
Muy bien, nos hablamos ahora de una iniciativa que se repite en nuestra isla. Hace ya, creo que un año, se puso en marcha una experiencia de una cena a oscuras. Es un menú degustación con cuatro platos, postre y maridaje de vinos que se va a celebrar en Samardó de Ciutadella y en la Minerva de Maón. Será esta noche a partir de las 21 horas y es a beneficio de una ONG. Además, se hace en colaboración con la ONCE y Comete Menorca. Y en esta cena va a acudir un experto en vinos, es Rafael Isla, que es, a mí me dijeron que era sommelier de Marqués de Riscal, pero creo que su cargo es otra cosa, que es director de un aula de esta empresa, creo. Rafael Isla, buenos días.
Buenos días.
Bueno, a punto de poner el pie en el avión, creo, prácticamente, ¿no?
Sí, estoy viajando hacia la T4.
Muy bien. Rafael, cuéntanos un poquito en qué va a consistir tu presencia en nuestra isla y qué vas a explicarle a la gente sobre vinos.
Bueno, pues esta cena es novedosa. Realmente muchas veces se comenta, dice, el ser humano come por la vista, a veces se pide de más porque ve los alimentos tan atractivos que realmente quieres más y más. Esta noche vamos a prescindir de esa variable y entonces se va a hacer una cena con un antifaz y que lo vamos a ver los platos. Entonces es una cena también un poco de investigación porque hay que investigar aromas, a ver si con los aromas podemos detectar qué alimento es, qué plato, qué preparación tiene. Y lógicamente luego que viene parte de los aromas, el sentido del gusto, los sabores que tiene y las texturas, que es fundamental para determinar el tipo de plato que estamos tomando. Es decir, si sumamos aroma, gusto y tacto bucal, podremos llegar a cierta conclusión. Pero claro, ahí hay otro tema, que es que muchos alimentos se cocinan con los mismos tipos de ingredientes aromáticos, es decir, las especias y los aditivos que llevan, pues son comunes a muchos, y entonces es bastante complicado el averiguar lo que estamos tomando.
Sí, 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 sí.
Quizá algunos alimentos tienen un aroma personal y específico y entonces les hace únicos y se podrían averiguar.
Muy bien.
Es decir, este juego será el que tengamos esta noche más los vinos.
Exactamente, porque los vinos son parte fundamental en una buena comida o en una buena cena.
Pues mire, si nosotros somos capaces de elegir un plato magnífico y no damos en el clavo con el vino, pues nosotros lo que podemos hacer es estropear el plato. Pero si nosotros somos capaces de elegir un buen plato y elegir un vino que maride bien con ello, maridar no significa que se lleve bien, maridar significa que se potencien ambos. Es decir, que un buen plato con un buen vino es mejor el plato y también es mejor el vino.
Ya, ya.
Y esa sería la razón de elegirlo correctamente.
Ya, ya. Rafael, aquello de antiguamente de con pescado vino blanco y con carne vino tinto, ¿ha pasado de moda?
Está superado,
¿verdad?
Simplemente por la regla de oro del maridaje. Y la regla de oro del maridaje dice que es la regla de las intensidades. Si nosotros elegimos un plato muy aromático y con mucho sabor, tendremos que elegir un vino que tenga una equivalencia en aroma y en sabores parecido, porque si no, si es más fuerte el vino, pues se come al plato, y si es más fuerte el plato, se come al vino. Entonces eso por donde tendríamos que empezar,
es decir,
no que es el color, sino la potencia.
Ya, y para llegar a conseguir pues estos buenos maridajes hace falta saber y estudiar, y para eso están los sommeliers, las personas que te aconsejan, porque aquello de ir de listillo a un restaurante, bueno, habrá listillos y gente que sepa, pero...
Hombre, tenemos que reconocer que la labor del sommelier últimamente pues está ayudando muchísimo al conocimiento gastronómico, ¿verdad? Entonces, los sommeliers tienen una serie de profesores, que somos los ingenieros y los enólogos, que los formamos de viticultura y de enología. Lógicamente, un buen sommelier también tiene que acudir a clases de gastronomía, de dietética y de nutrición, donde los expertos académicos, la gente que ha estudiado a la universidad y ha profundizado en estos temas, pues informa a los sommeliers. Es decir, un buen sommelier es una persona que ha estudiado no solo vinos, sino también nutrición, dietética,
Muy bien. El vino está de moda últimamente. Hay muchísimos vinos, muchísimos tipos, muchas marcas. El etiquetaje se ha modernizado un montón y la gente cada vez está más interesada por el mundo del vino. En Menorca también últimamente, pues el vino se ha ido potenciando. Yo no sé si tienes noticias, referencias de cómo está el vino en nuestra isla en Menorca, pero sí que es cierto, Rafael, que últimamente el vino está muy de moda.
Sí, sí, mire, fíjese si está de moda que nosotros, en nuestra bodega allí en La Rioja, en El Ciego, nosotros en Marqués de Riscal estamos recibiendo 80.000 personas al año de todo el mundo interesados en conocer el mundo del vino y en conocer nuestra bodega. Le repito, 80.000 personas de China, de Rusia, de Estados Unidos, de Inglaterra, lógicamente de España, y entonces esto es una gran satisfacción porque no hay cosa más lamentable que hacer vino y que nadie se interese por por tu actividad. Entonces esto no solo es en nuestra bodega, sino en todas las bodegas de todas las denominaciones de origen de España, y como usted ha dicho, cada vez hay más denominaciones de origen, más bodegas dentro de cada denominación de origen, y el interés es creciente. Entonces estamos en un momento álgido en el que el consumidor aprende más y exige más también. Entonces también es un reto para la restauración, no solo es conocimiento del vino, sino también profundización respecto a los profesionales. Los profesionales tienen que ponerse las pilas y saber que, claro, cada vez el consumidor exige más y, por tanto, hay que hacer frente a ese reto.
Muy bien. ¿Los franceses todavía nos miran por encima del hombro o ya no?
¿Qué va, qué va, qué va? Los franceses vienen y disfrutan enormemente con nuestros vinos y nuestra relación calidad-precio, ¿eh? Que ellos tienen muy buenos vinos, pero nosotros tenemos también muy buenos vinos, muy diversos y a unos precios, no voy a decir, porque también nosotros tenemos vinos caros, pero que un vino medio español es infinitamente, tiene mejor relación calidad-precio que cualquier otro vino del mundo.
Sí, sí. Y encima, una copita de vino al día dicen que es bueno para el corazón incluso.
Bueno, ya sabe que la Organización Mundial de la Salud emite a veces unos sorprendentes y otros menos sorprendentes. Y entonces, pues se ha comprobado en muchos estudios que el vino es saludable para la salud. La razón es que el vino no es un líquido hidroalcohólico y punto. El vino tiene allá por 800 compuestos químicamente puros, de los cuales muchos son vitaminas, otras son sales minerales, otras son compuestos polifenólicos que vienen de la uva y que dan un tónico y una capacidad al circuito de la sangre, es decir, a los sedimentos que podíamos tener de grasas en el conducto, en las venas y en las arterias, pues son disolventes de esta grasa sólida y nos ayuda a la circulación. Y otras muchas más cosas, como los ácidos, las sales, que nos ayudan a la digestión.
Muy bien. Cosas que seguramente esta noche explicará Rafael Isla a la gente que acuda, en este caso a la Minerva en Mahón. Rafael Isla, de Marqués de Riscal, muchas gracias y feliz estancia en nuestra isla.
Muchas gracias a ustedes y estaré encantado de pasar aquí unos días, que van a jugar conmigo y disfrutaremos mucho.
Seguramente gracias. Sí, gracias y muy buenos días. Molt bé, un sopar a les fosques, és un menú degustació, quatre plats, postre i maridatge de vins, a part dels vins a càrrec d'en Rafael Isla, Samarador de Ciutadella, i en el restaurant La Minerva, que és aquí on serà en Rafael Isla. És avui divendres a partir de les 9, organitzat per l'ONCE i per Comité Menorca. Són places limitades, per tant, si vos interessa, ja ho sabeu. Temps ara per la informació. Repassem el titular del diari Menorca, que destaca avui a la seva portada. El Ipsalud destinarà 14 milions a rebajar les llistes d'espera. Lecciones sobre cómo errar un caballo. L'afición por el bulldog francès se formaliza. Reconocimiento visual para la vaca menorquina. Marga Benejam, la candidata al Senado de Som Menorca. Manel Bonmatí i Joaquim Asintes, les apuestes de Ciudadanos. El empresario Nicolás Bordoy aspira a la Cámara Alta por el PI. Los presupuestos de Baleares no incluyen una partida concreta para Cesgarden. El fiscal pide 2 años y medio de cárcel y 1,5 millones por 2 delitos fiscales. Menorca en la alfombra roja. IEM Sports, el colectivo arbitral, respalda a Campos y el Ferre busca vías para recurrir y el killer Mateu Ferrer amenaza del Mercadal. Una pausa i tot una saluda amb connectar amb en José Barbé, des de molt.
Bé, jo compro a Menorca pues, per allò del quilòmetre zero.
I perquè ho tinc ben a prop de casa.
Perquè m'encanta, m'importa el tracte personal.
Per confiança, perquè m'aconsellen.
Por calidad.
Hi ha de tot, i a més així faim poble, no?
Perquè les coses són autèntiques.
Campanya a favor del comerç local, promoguda per Escome, Pime Menorca i el Consell Insular de Menorca.
Idò, jo com a Menorca.
El sabor de Donosti regresa a Campota de Mahón. Todos los sábados a mediodía ven a degustar nuestros sabrosos pinchos. Vive un sábado diferente con sabor a Donosti en Campota. Campota, calle Portal de Mar 11, Mahón. Recuerda, todos los sábados a mediodía.
Com sempre, idò, ràpidament, com cada divendres, repassades actualitat en titulars, no sabran en José Barbé quines qüestions d'avui li han cridat l'atenció, qüestions que després ja ampliarem a la tertúlia si t'hi ve bé en els tertulians o no. Ja veurem. José Barbé, bon dia.
Molt bon dia, Miguel Ángel.
Vinga, idò, Cesc Garden, sembla que no hi ha una partida específica per aquesta qüestió.
Anem per feina.
Vinga.
Bueno, sí, hem pogut llegir aquí que el govern balear no destina cap partida en concret per poder pagar, si se té de pagar, el de Cesc Garden, que són els 28 milions o 29 milions que aquí queden encara, que ja han començat a pagar. Vull dir que tot això queda en stand-by. Vull dir que semblava que en su dia el govern balear havia dit que sí, que ajudaria, que no tindria cap problema, però clar, com encara ja estem a pendent d'admetre la querella aquesta, sí, sí, per frau, bueno, això ho han deixat, hi ha una partida sense concretar pel govern. Vull dir, això és una cosa que no és massa bo, perquè si ja imaginem que no meten la querella, ja haurem de posar massa butxaca. Una cosa bona, sembla ser, és que hi ha unes partides no finalistes dins el Consell Insular que, en el cas de que això no anés a bon port, se podien ficar mà en aquestes partides per poder pagar-se per poder pagar el que té de pagar Cesc Garden.
Esperem que no hagin de ficar mà.
Haurem d'esperar, ficar mà en el bon sentit.
Sí, no, vull dir que no s'hagi de m'estemparar aquesta partida per pagar. Sí, sí.
Vull dir que això és un tema que haurem d'esperar a veure com se desenrotlla, i jo m'agradaria que sí que emmetéssim d'aquesta querella per haver intentat defraudar els ciutadans, perquè al final els qui paguem això som tots.
Som nosaltres. Molt bé. Una cosa que també ens costarà duros, però farà baixar les llistes d'espera, és que des de l'Ipsalut, bueno, s'han habilitat partides per pagar hores extres en els professionals perquè puguin alleugerar la llista d'espera per visites i per intervencions.
Bueno, això és una bona notícia. Vull dir que aquí hi ha una partida important, que són 14 milions d'euros, per reduir el que bé has dit tu, les llistes d'espera, tant en operacions com en visites especialistes, vull dir, en proves de radiològiques, vull dir que totes aquestes coses, vull dir, jo me sembla que això és molt bo, perquè el que sí que hem de fer és que el ciutadà, quan té un problema, quan és malalt, té un problema, el que vol és que el metge el vegi ràpidament o l'operi ràpidament. El que sí que també valdria la pena que traguessin la targeta groga, no vull dir vermella, però groga, de tota aquella gent que té una fetge donada per anar a veure el metge i per H o per B ni siquiera se presenten. Vull dir, no se presenten ni criden, sí, sí, perquè els hi ha sortit un impediment. Vull dir que això me sembla que també s'hauria de vigilar molt, perquè això perjudica molt el que és l'activitat de dins un centre hospitalari.
I ja que xeren de centres hospitalaris, a veure si ara en Joan Leomus compta a veure el simulacre a la Clínica Menorca com anava, a veure si ella hi era o no hi era i tal.
Sí, jo, per tenir bona informació de Joan León, m'ha dit que no hi era perquè ell havia fet una guàrdia de 14 o 16 hores, que quan s'ha seguit queda rebentat, però està molt bé el de simulacre, voté pronto, perquè aquí intervé el personal del centre, sí. De semar un poc de la Policia Nacional i Bombers, però suposo que en Joan després
ja m'ho farà
una explicació pertinent.
Perfecte, José, uns minutets i tot d'una tornada amb la tertúlia. Fins ara.
Adéu, fins ara. Adéu.
Amur Esports, sábado 7 de noviembre, día sin IVA en Amur Esports de Ciutadella, en la calle Geroni Alcina. Un 21% menos en todos los artículos. ¡Una locura! Amur Esports, sábado 7 de noviembre, todo, todo, todo sin IVA. Abierto también por la tarde. ¡Te esperamos!
Temps d'esports, com cada dia, en Joan Juní, com us avances temes que avui, a partir de les 3:20, podrem escoltar ampliats. Bon dia.
Bon dia i bona hora. Som divendres i toquen esports avui a COPE, amb un protagonista especial. Vindran als nostres estudis un dels genets referents en el món de la doma clàssica menorquina i també diríem que espanyola. Ell és en Rafael Seguí, un mític del club hípic de l'Alaior que arriba de triomfar, arriba de que li han anat molt bé les coses en la Copa del Rei de doma clàssica absoluta celebrada la setmana passada a la Casa de Campo de Madrid. Un Rafael Seguí que es va codejar amb els millors genets espanyols del moment i que va acabar amb una magnífica quarta posició. Amb ell, amb en Rafael Seguí, xerrarem de com està la doma clàssica aquí a Menorca. Serà, com sempre, a la segona part del nostre programa d'avui, juntament amb en Pere Caballero, que el tornem a tenir en Noldru ja, i amb en Joan Devesa, perquè tot d'una començarem amb futbol avui. Allà descans a la Superliga Femenina de Voleibol i, per tant, obrirem amb la tercera divisió i amb l'apassionant partit que es viurà diumenge en el municipal de Sant Martí entre el Mercadal i el Mallorca B. En joc és liderat d'aquesta tercera divisió. Xerrarem amb en Jesús Sastre, esporter ciutadellenc del Mercadal, que va ser un dels artífecs del darrer triomf mercadalenc 1-3 en el camp del Solla. I també xerrarem amb un disgustat Víctor Piris. Ell és el president del club bàsquet Ferreries i un mandatari ferrerienc que ha estat inhabilitat durant un mes. Durant un mes no podrà accedir a cap recinte esportiu després que el col·legiat de bàsquet Campos posés a l'acte del partit Pinta bé el Castell Ferreries que el president l'hauria insultat des de Sagrada. Escoltarem què mos diu un ferit Víctor Piris. I també xerrarem de motor perquè aquest cap de setmana, demà cap vespre i diumenge matí, hi ha proves del campionat de Balears de mini velocitat que es celebra en el kàrting de la Costa Nova. Demà a partir de les 2 hi haurà els entrenaments i ja diumenge matí, entrenaments cronometrats i carreres. Tot això organitzat per el Motoclub en Menorca. Xerrarem amb en Jeroni Marquès, amb el seu president, que mos en donarà la darrera hora d'aquest autonòmic i de com ha anat un any després de que tornés el motor aquí a la Costa Nova. Tot això recordem a partir de les 3:20 i fins a les 4 del capvespre.
Gràcies, Joan. Fins ara. Cada divendres, en es matí de Menorca, ses cançonetes amb en Ben Marquès. Ses cançonetes d'en Ben Marquès, amb es patrocini de Marina Seca, Ciutadella. Quan arribes cap de setmana, ja ho sabeu com us arriben ses cançonetes d'en Ben Marquès, en aquesta hora del matí, divendres, molt bon dia.
Bon dia a tothom, com estem?
Una altra cançoneta a punt?
Una altra cançoneta. Avui punxarem un artista bastant reconegut. Ell era una de les dues parts dels mítics Sau, en Pet Sala, que també ha estat per aquí un parell de vegades. Bon, Sau van tocar el 93 i 94 pel Castell.
Quina memòria que tens, no?
En coses d'aquestes sí, en altres coses, però en coses d'aquestes sí. Te punxaré una cançó del disco que va treure després de morir en Carles Sabater i, bueno, és una baladeta que estic segur que us agradarà. I es diu Amor Rovellat.
Lladrimes que van caure les teves paraules dites per mentir la nit més fosca del dia més clar. Potser el nostre amor s'està rovellant. Recullo les cendres que van com et patir de sortir. Comencem cap on bufa el vent. Sento que es trenca el fil que ens uneix. La teva mirada abans de marxar em diu que l'amor se'ns ha rovellat. Que es va apagar veig les teves coses al costat del llit. S'obren les ferides que el temps curarà. En coses petites et vull recordar. La teva mirada abans de marxar és l'última de
les cançonetes d'en Pep Marqués cada divendres aquí en Es Matí de Menorca amb la col·laboració de Marina Seca a Ciutadella.
Guardant el tu barco, guardant tu barco, guardant tu barco. Marina Seca a Ciutadella, guardant tu barco. Guardant el tu barco, guardant tu barco, guardant tu barco. Marina Seca a Ciutadella, guardant tu barco. Guardant tu barco, guardant tu barco, guardant tu barco. Sabes que mañana sé que se te arregla guardant tu barco.
El sabor de Donosti regresa a Campota de Mahón. Todos los sábados a mediodía ven a degustar nuestros sabrosos pinchos. Vive un sábado diferente con sabor a Donosti en Campota. Campota, calle Portal de Mar 11, Mahón. Recuerda, todos los sábados a mediodía.
Les 12:48 minuts, continues Matí de Menorca. Saludam especialment els oients que de nou ens escolten per internet després d'unes setmanes de que no us poguessin escoltar. Ara tots els oients fidels que tenim d'internet ens saludam molt cordialment i esperem que sigui per molt d'anys ara, que es flux de dades que no era prou, no era suficient, ara ho sigui, com us puguin escoltar en perfectíssimes condicions. Bé, dit això, Toni Favaré, molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, com estem?
Bé.
Sí, es flux de dades avui de dades, ja funciona.
I quan anirem a fer les cervesetes, es posa que sí,
sí. Es flux va a tope després. Sí.
A tope.
José Barbé, bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, com estan? Molt bé, altra vegada. Sí. Disculpa'm en Joan León, que no és que tingui un simulacre a casa seva, sinó que està picant-les totes, me diuen. I no podia venir. Però bueno, bé, el saludàvem i xerràvem amb ell fa un minutets i res, tot bé, cap problema. Bé, el que podem fer avui a xiques és com que seran dos, si qualcú us vol ajudar en qualque tema per es WhatsApp en el 629 25 27 54 que mos enviï un missatge, mos digui que s'identifiquin lògicament i mos digui tal aquest tema i nosaltres ja veurem què feim després. I doncs sí, el flux de dades funciona, ja hi ha resposta, ja em diuen aquí que tot va bé, molt bé. Res, que tenim per avui? Un oient, bé, és més que un oient, però bueno, m'ha de dissabte passat, diu, xerrau poc dels catalans. I bé, no sé si han deixat els catalans o els mateixos, amb el procés que tenen en marxa. José, què trobes? A mi m'ho va dir en sèrio, no, de que no xerraven massa dels catalans.
Jo crec que a vegades no mos ficàvem amb aquest tema massa, perquè com que ja a nivell nacional aquesta cadena ja està xerrant i cada dia el mateix, tal vegada mos dedicàvem més a ratllar de coses més d'aquí de Silla o això, el que és la meva opinió, Toni, no sé què opines tu.
No, jo crec que dius bé, és un tema que des del punt de vista intel·lectual i polític que pot afectar molta gent i hi ha una gran preocupació. La veritat és que en els no catalans per una banda i en els no votants de Catalunya uns altres el veiem amb una preocupació però no tan directa com ells, per tant podrem opinar d'una manera un poc més relaxada i podrem inclús filosofar políticament, però a l'hora de la realitat jo evidentment fos català i visqués a Catalunya tindria la meva preocupació directa, encara que la pot tenir des del punt de vista intel·lectual i polític. Dit això, evidentment antes de venir aquí pues he fet un comentari en qualcú i jo el que li dic és que jo me sorprenc que en el fons hi ha hagut una gran fal·làcia, una gran mentida dins la societat catalana, amb el sentit que no puc entendre que unes eleccions autonòmiques basades en la legalitat de la Constitució actual, que tothom sabia que eren autonòmiques no publicitàries ni de fer de referèndum, després et girin i els que guanyen girin la truita i diguin que són publicitàries i com que ells tenen la majoria ara faran el que volen. Des d'un punt de vista polític, jurídic i intel·lectual, crec que això ha estat una gran enganada. I si arrellam del president, que un nombre 4 en una llista vulgui ser, després de ser 3% de corrupció, a opat, a ser el màrtir o el líder d'un independentista, quan des de la transició fins ara el pobre català ensenya ha ajudat a tirar endavant el nostre país, no sols en fent unes lleis consensuades de seny, sinó que també s'ha embanyat en tot el que és la Constitució, que ara venguin un il·luminat en aquest sentit. Això me romp el meu esquema, independentment que també crec des d'un punt de vista racional que el dret a decidir el té tot poble, però amb un referèndum constituent i legalment constituït, no per una porta falsa. I damunt me rebel·la els que després diguin que tapant les vergonyes dels retalls que han fet molt més grossos que en Rajoy, que per cert no el puc veure amb aquest aspecte, que la sanitat i l'educació i els serveis socials a Catalunya hagin patit més que el resto dels espanyols, que ara diguin que mos deuen encara 2.300 milions perquè no podem pagar les farmàcies. Per favor, que s'ho facin mirar, i jo crec que dins la societat catalana hi hauria d'haver per això, un moviment en contra del senyor president en funcions.
Jo crec que no m'equivoc, si endevin que en José Barbé deu estar d'acord amb el que ha dit en Toni, amb un 95% el manco de lo que ha dit, o no?
Bueno, jo, sí, el que ha dit en Toni, hi estic d'acord amb ell, sobretot el que ha dit que nosaltres ho veiem sempre d'una perspectiva de fora de Catalunya, vull dir que encara que ells intentin, segons qui som més, el senyor Mas i companyia, Esquerra Republicana de Catalunya, que mos fiquen ses illes com si fossin també països catalans amb ells, vull dir que fins i tot ja mos van fer s'oferta que podien tenir doble nacionalitat, qui si guanyava la independència, vull dir, totes aquestes, per jo, fal·làcies que mos han venut. El que me preocupa més és el que nosaltres en aquest moment podem discutir, ratllam, no passa res, mos passa, en podem ratllar dins les famílies, dins les amistats, arribes a un acord o no a un acord, cadascú defensa la seva postura, però jo aquest dies he tingut un amic que està per Barcelona, ha fet diversos dies per allà, i li vaig demanar, dic, com, que ensumato de l'ambient de Barcelona, diu, molt preocupant, perquè allà s'han creat totalment dues corrents, un independentista i l'altre no independentista, que dins les pròpies famílies han creat unes divisions preocupants de que quasi no se puguin ratllar amb aquest tema i no ratllar amb un tema d'amistat. Vull dir que el que jo en aquest moment està afeguent el senyor Mas crec que és una fuita cap endavant, una fuita cap endavant que està tapant el que deia en Toni, que no pot veure en Rajoy. Jo, bueno, sí, jo el puc veure.
Però no el veig, jo el veig.
És que no, és que no el puc veure.
És en sentit figurat, no?
Jo, en sentit figurat el puc veure. És que no puc veure en sentit figurat és en Mas. Que aquest mos ha vingut a vendre una cosa que no era de recibo. Jo, quan diguessis, és que a Espanya estem aquí amb unes autonomies que no tenen atribucions, que no tenen delegades totes el que són les competències, hi ha hagut qualcú a nivell europeu que m'ho ha recordat que tal vegada estem millor que tal vegada que un estat federal, vull dir que perquè sembla ser que el que anem és cap a un estat federal. Jo, tinguent en compte que si les autonomies funcionen, que cada autonomia se té de rambar amb els seus recursos i amb les teves gestions i poder decidir el que és bo per aquella autonomia, jo em sembla que en aquest moment jo no tocaria res d'aquest tema.
És que aquesta mateixa persona que m'ha de queixar d'un pot dels catalans m'ha de... A més, ho havia comentat ja fa uns mesos, abans de que comencés tot aquest procés així, ara en sèrio, que les grans empreses, que tenen molt bona olfata amb això de veure quan l'economia es recupera, hi havia grans empreses que havien estat fent compres de locals per posar grans negocis a Barcelona i que, bueno, en aquests tres mesos havien aconseguit tenir papers i tot això en marx. I que ara, amb els nous governants i amb la nova possible situació veuen una inseguritat en tota aquesta qüestió i que ja sabeu que no hi ha res més covard que els doblers i les conseqüències de sol potser no es veuen ara tot d'una, però potser a la llarga sí que qualcú podria veure.
No, aquí hi ha les dues coses. Una, tornant un poc enrere, estic d'acord en tot el que ha dit en Josep, sobretot en l'aspecte de la fractura social. Això sí que és evident que es nota perquè me consta d'amics familiars que inclús han arribat a barallar-se i a no ratllar-se i a no visitar-se precisament per aquestes diferències. I després, un altre aspecte que m'he deixat és que tampoc puc entendre que en Mas i el govern actual de la Generalitat estigui en mans d'un partit antisistema de 10 vots. Un antisistema de 10 vots que és anticapitalista, el sistema el rebutja totalment, és anarquista,
però empren el sistema,
però empren evidentment el sistema. Per tant, això també és una sèrie de condicionants que permetran a la llarga que això sigui inviable. Quan ahir, escoltant un poc el president Bas d'Arcullo, amb un poc més de seny, ha arribat a dir que a Catalunya i a Euskadi fins a l'any 2060 o 70 podrien arribar a aconseguir l'independència, que largo me lo fiais, però anys. Evidentment amb un procés de 50 anys de modificació de la societat espanyola, amb uns partits emergents, una altra manera d'entendre la política, l'economia i que estem integrats amb Europa, pot fer que una Constitució canviï en funció de reconèixer les nacionalitats pròpies de l'estat espanyol. Sempre pensant, i jo amb això tal vegada pixaré fora de test, és que jo no estic d'acord en que cada autonomia recaudi i gasti, perquè també hi ha d'haver el sentit de la solidaritat amb els altres. El que sí és evident és que en base a solidaritat un no pot ser minusvalorat respecte d'un altre.
En Joan, un oient que mos diu via WhatsApp, diu, la culpa diu no només és de Mas sinó d'en Junqueras, que el té agafat.
Bueno, però són problemes de la societat catalana, de la política catalana, perquè pensa que en Junqueras també va formar, si no recordo malament, part del tripartit.
Sí.
No puc entendre, sapiguent que ells són republicans.
I penses que van denunciar el 3%?
I també van denunciar el 3%, perquè el 3% va sortir d'un concejal d'Esquerra Republicana que de fa 11 anys... i la Guàrdia Civil amb aquests 11 anys ha tirat de l'Ilo i a l'Ovillo i ha trobat el marron. Per tant, que no donin la culpa ni a uns ni als altres, que la culpa dels descorruptes, dels corruptors i dels qui para la mà.
José.
Jo, mira, avui he sentit l'entrevista que li havies fet a la sommelier aquest de les bodegues Marquès de Riscal. Sí. Jo m'agradaria sentir a veure què opina un empresari català que ven cava a nivell nacional i ven vins catalans a nivell nacional. Vull dir, en tot el marrif i rafiquet, jo crec que deuen estar molt més preocupats aquests empresaris que no pot estar preocupat l'empresari de les bodegues Marquès de Riscal. Això és una opinió molt personal meva. I uns qui no s'han manifestat, però jo estic convençut que ja tenen preparat tot el necessari per, si això va endavant, la independència, que són les entitats financeres. I estic rellant d'una entitat financera que és un monstruo en quant a volumen, que és CaixaBank. CaixaBank, després tenim el Banc de Sabadell, tota aquesta empresa que jo no sé si es trobaran més còmodes dins un estat independent, com seria Catalunya, independent del resto d'Espanya i d'Europa, o s'interessaria més dur la seu seva a Madrid o a una altra banda. Perquè el que deia en Miquel, els doblers, els inversors, solen ser molt prudents i tenen por allà on no hi ha estabilitat, una estabilitat política i de futur. M'explic. Us en recordeu quan hi va haver fa uns anys que les empreses aquelles de cotxos se'n van anar fora de Balears perquè els havien posat un impost, etc. Quan una empresa com era Viatges Alcón, si no vaig equivocat, també va canviar la seu seua i se'n va anar fora de Mallorca i no deixava tots els beneficis dins aquí. Jo, tinguent en compte tot aquest tema, jo me sembla que són coses verdaderament, són preocupants.
Sí,
són preocupants. Hi hauria d'haver unes decisions polítiques, no d'allò de pastellet, no, vull dir, unes decisions polítiques contundents per ja decidir d'una vegada, per fin, si això és legal o no és legal, i si no és legal, que no ho facin per endavant. I si volen tirar per endavant aquest tema, que canvien el que és la legalitat vigent. Això me sembla que és una sortida que seria que però han de votar. Jo no crec que tinguin de votar només els catalans l'independència, jo crec que han de votar tots els espanyols que estem ficats dins aquest país, que és Espanya, a veure si a nosaltres ens interessa que Catalunya se'n vagi o que Catalunya quedi. El que deia avui un tertulià de la COPE, diu, és que clar, és que estem jugant amb un producte interior brut d'un 20% nacional, vull dir que dins tot Catalunya té el seu pes econòmic dins el que és Espanya, al tanto, vull dir que no podem despreciar, perquè clar, què és? Això dins una família, què és el que se vol independitzar? Aquell qui té un empleo molt bo, aquell qui guanya molt bé la seva vida, i aquell se vol independitzar de sa família, i el qui no se vol independitzar és aquell pobre que just arriba a final de mes i pensa, bueno, si no arriba a final de mes, mon pare i mon mare m'ajudaran a arribar-hi. Vull dir, això és el que passa un poquet, que clar,
i el que ve, Toni,
han de ser solidaris.
Bueno, et simi la que de sa família dependeix, en certa manera, dels germans de sa família.
Sí, sí.
Si un guanyava, es que festejava de jove i es casava i se n'anava, i aquell que no trobava la lota o tenia mala feina, quedava i tal, i al final se n'encarregava dels pares d'arribar.
Sí, sí. No crec que
el simi com un canonge adequat, però bueno,
quedava que seu viure com un canonge que el mantinguessin, i després amb el tema de ses nòvies picotejar i Àngels Castilla.
Bueno, això no és el cas de la política. Jo trobo que la política és una cosa, jutjats són uns altres, i la legalitat és una altra. Jo crec que han de saber destriar, i em sembla que la gent ha perdut un poc el nord. Per això el primer dia que enrallam un poc en sèrio, jo troc que...
No,
és que aquest guiem ho reclamava, que enrallessin.
Sí, sí, sí. Però això dels països catalans també és de bo, perquè clar, d'aquesta manera hi haurà un moment en què si haguessin fet els països catalans, València, en la seva eufòria ara autonomista, també es voldria independitzar de Catalunya. I com ho feim? O Andorra, o Parc d'Aragó.
Andorra, que
Bueno, però s'està França Sagrada també, i després tindria un gran problema ells, que ho voldrien.
Clar.
Ara jo em demano a l'enrevés, ara faré la broma, de si reconstituïéssim els països catalans, de nosaltres, a veure si també ens voldríem independitzar de Catalunya, València de Catalunya, clar, a veure si ells ho permetrien o permetrien fer referèndums vinculants, no vinculants, sí, sí. O emprant eleccions i després modificant el sentit de selecció. Molt sèrio.
Després de nosaltres, que han estat 100 anys inglesos o britànics, a vegada ens interessaria molt més pertanèixer a la colònia britànica.
Ja. Bueno, jo faig la broma sempre de que dalt la cosa nova podríem fer no un mur, però sí unes barreres i nosaltres posar una casa particular a Ciutadella, ja que tenim tres quartes parts de la illa i tenim totes les platges verges pràcticament nostres, tenim majoria, tot, i per tant,
això va sortir d'un oient fa un mes, que la meva dona mos esperava baix, i quan va sentir que això de la Costa Nova, independència i tots els que hi feien ser aquest fora que no els volien, diu, jo no m'he atrevit a entrar allà on us tenia de veure, diu, perquè si faig ser, te va demanant que no me volen servir una canya de cervesa.
Bueno, i vosaltres també cada dia o cada setmana vos berenau amb una enquesta diferent sobre el que succeirà dia 20 de desembre, això vos preocupa o esteu amb el cor encuit perquè veus que ara puja de balla, no sé.
No, amb això tenc que dir que
no passes cap pena.
Perquè les enquestes per una banda són interessades per uns i pels altres, a el moment de fer la enquesta no sabem com s'han fet, no sabem la desviació típica o no típica que pot tenir, no sabem com s'ha fet, vull dir que tal. El que sí que és cert és que l'única enquesta positiva serà aquella que serà dia 20. I en allà es haurà de valorar el que pensen els ciutadans. Si han estat millor o han estat pitjor, si ets solucionat el problema i deixarem la macroeconomia. Molta macroeconomia hi ha pel món, però la microeconomia, que són aquells que els passen putes per arribar a final de mes, que els tenen la decisió de votar uns i els altres. I alerta també amb les canes de sirena que sents d'uns i dels altres, perquè ara hem obert la veda a determinades televisions, de tothom ara és un gran showman, i la veritat és que han de mirar les coses a poc i han de mirar a veure qui pot realment donar solucions als problemes reals, com és la sanitat, les pensions, la docència, la dependència i determinades inversions per al benestar general.
Fixa't, ara que xerrades de showmans, a la molta gent pot pensar que és ara, que ja ha revingut en els polítics i volen sortir per la tele. Però avui matí, mentre es baranava, que era Antena 3, i diumenge sortiran en Rivera, i me sembla que també s'ha vist la presidenta, no serà ja. Però que els programes estan gravats el mes de juliol. O millor ja hi pensaven que ara venia a l'època bona, però estan gravats els mes de juliol aquest programa, és a dir, que no és ara que ja hagi vingut la febre de sortir per la tele, perquè abans trobaven que anar segons quin programa que no fossin serios no quedava bé en Rajoy ja dir que ell no donarà cap programa.
És que el problema d'en Rajoy jo el veig d'una manera d'edat. O sigui,
ja no està per fer-se les fines coses.
En canvi, hi hagués aquell que es porta veu del PP,
el jovenet,
amb els altres.
Na Soraya també és jove.
Bueno, Soraya també, i també es balla en ritme. Però la veritat és que, imagina't tu, una visió que tinguessis en Rajoy, en sa barba blanca, ja un poquet de japet i que torna un poc així, i el col·loques davant d'aquells joves, Rivera, Iglesias, i de Podemos,
a veure qui balla millor.
No, i la imatge que se du, pues seria quasi igual que de dir, bueno, això és l'avi de la política actual, i la imatge per molta gent és més que un vot.
Clar, i els més joves ho saben, són més conscients de que s'hi
mateix. Saps d'acord, jo ho sé, amb això.
Sí, mira, jo sí que estic d'acord. Sí, sí. A més, hi ha una cosa clara que jo no sé tu, Toni, en Miquel me diu que ell no l'havíem fet. A tu no sé si també hem fet d'enquestes.
No, no.
Jo som un d'aquests que me tenen batat amb enquestes, perquè jo no me'n fan mai d'enquestes. Però jo de les enquestes, la veritat, com tu, Toni, me preocupen ni poc ni gens. Sol la veritat. És un tema que quan venen les eleccions tothom promet. Ara avui hem pogut veure per diari Menorca que Ipsalut, vull dir que hi haurà
aquesta una... Aquesta és una enquesta que podem callar ara.
No, és un, no, perdona, Toni, hi ha una partida molt important per poder millorar el que és el tema de les intervencions quirúrgiques, de les visites especialistes, proves radiològiques, el sistema de Zuis, 14 milions d'euros. Bueno, aquí ja posant 14 milions d'euros i ja veurem de bon surten, suposo que deu estar pressupostat, i ja tirem per endavant. Tu te'n recordes també que quan van comentar que acabaven d'arribar els nous governants del govern balear, també van dir que no mos preocupessin com en Cés Garden, però ara resulta que te mires el pressupost i dius, bueno, i no hi ha cap partida per ajudar-nos a pagar lo de Cés Garden, si l'han de pagar, jo crec que no l'han de pagar. Però jo, el que sí que me preocupa és que els polítics s'haurien de ficar molt poc amb segons quins temes. I això ho han demostrat aquest dia a la fèria turística de Londres, que hi ha hagut assume que no hi ha anat perquè ell fa feina durant tot l'any, 365 dies amb els turoperadors que li tenen d'enviar clients. Colcotelé hi ha anat perquè jo me sembla molt bé que ell vagi a vendre els seus hotels, que hi vagi allà, i han passat olímpicament de lo que són els polítics. Els polítics sí que s'ha fet la foto, han anat allà, s'han reunit, avui m'ha pes que estem mostrant que els productes aquests autonòmics, com aquestes sobrassades, formatge, gin, etc, etc, polític, això sí, se posa allà i després se deuen anar a fotre, com diuen en Joan León, un dinar de caldeu i ho pagam nosaltres, i després un bon Montecristo nombre 4. Però una cosa que sí que jo m'agradaria ja d'una vegada poder-ho ja erradicar és que hi ha dos o tres temes molt importants en la vida nostra, que és la sanitat, que és l'educació i la justícia. Aquí els polítics no haurien de ficar mai aquí. Hi hauria d'haver un pacte, com hi hauria els pactes de la Moncloa, aquells de tant d'any, que han durat amb el tema del que són les pensions, que amb aquest tres temes haurien d'arribar a un pacte ja tots els partits, i que això no se toqui amb els canvis que hi pugui haver de governants, perquè clar, quan no sé qui era que deia l'altre dia una entrevista amb Mayor Zaragoza, que ell li preocupava molt sentir que el Tribunal Constitucional hi havia jutges progressistes i jutges conservadors. Un jutge no té de ser ni progressista ni conservador, té de ser una persona que apliqui la llei, i que no me vengui amb històries que si aquest l'ha fet, bueno, com que l'ha fet aquest, mos ho mirem més al lupa, i aquest si ho ha fet, no mos ho mirem. Vull dir, aquí aquests tres temes per jo haurien de ser intocables després d'un gran acord a nivell nacional.
Sí, sí. I ja que agradant d'enquestes, jo avui tenia preparada aquesta enquesta del diari.
Sí.
O sigui, clar, Ipsalut.
Ah.
1.314 operacions pendent. 3.407 visites d'especialistes, 4.939 proves radiològiques. Això és una estadística que demostra que la gestió, com a mínim, sembla ser, d'Ipsalut, qualque cosa no funciona bé per als ciutadans. Perquè, imagina que 4.939 hi hagi un 50% que tingui detectat la famosa malaltia que preocupa tant, resulta que no me diràs, Josep, que aquestes xifres són realment una radiografia de l'Ipsalut d'un funcionament, com a mínim, diria jo, deficient. Perquè qui té mal no el té banal, i el vol aclarir el més ràpidament possible. I damunt, que tot això sigui degut a falta d'hores, i que els 40 o els 14 milions, com és el milions s'ha dit?
Els 14 milions.
Els 14 milions. Se'n vagin, per exemple, només a personal d'hores extres, sí. M'indica, bueno, que qualque cosa no funciona. Quan ara resulta que el col·lectiu, i ara treballa, seré un poc malcriat, el col·lectiu de bata blanca és una casta dins el funcionariat, el tenim amb una prova clara de que ara quan no ja anaven a fer una vaga per ser de zona familiar que no els hi pagaven, quan fa 4 anys amb el Partit Popular no els vaig veure, que tampoc ens cobraven, no els vaig veure manifestar. Per tant, el que tu deies de que professionals es fotin en la política, evidentment jo no hi entraré amb això. El que sí és que aquesta estadística de 1.314 operacions, 3.400 visites d'especialistes i 4.939 pendent de prova radiològica preocupa en els malalts i preocupa en els que estan sans, que també poden estar malalts.
Un oient diu, a veure si final avui vos besareu, vosaltres dos, perquè esteu d'acord en tot.
No mos besarem, però podem fer la cervesa junts, com sempre.
D'entrada, ja li t'he dit, Antoni, que no estic d'acord amb el tema de la vaga. El tema de la vaga, aquest de moment amenacen, però de moment no l'han fet.
Bueno, però que el
cul vol dir que... I si ara anéssim a comptabilitzar les vagues que hi ha en aquest país?
No m'agafis passant-se aquesta que no crema.
Perdona, Toni. Jo fins ara escoltem un poc jo. Les vagues que se fan quan governa el Partit Popular o quan governen els progressistes, sí. A veure, comptabilitzar quantes vegades hi ha de vagues més a favor d'uns o d'un altre. Estic convençut que guanyarem per goleada el Partit Popular, que li fan més vagues que no en el Partit Progressista.
Em parles una falta de capacitat de mobilització de l'electorat i les bases
no se mobilitzen.
O sigui, és un dels vagues.
Vamos a veure, el que sí que no podem ficar tothom dins el mateix sac. Perquè avui també hem pogut veure que la Clínica Menorca se va fer un simulacre d'evacuació. I tu diràs, això és una tonteria. No,
és cap tonteria.
Perquè jo quan estic malalt a un puesto, si té d'haver corregudes, jo el que vull és que estiguin totalment aclaridet, que no me venguin amb històries, amb això de que ara no. Quan hem vist simulacres d'evacuació en el Mateu Orfila, que jo hagi llegit pel diari, no n'ha vist massa. Aquí veig que hi ha un personal que ha anat de sa mà un poquet de la Policia Nacional i els bombers, i un senyor que és tertulià nostre, que m'ha dit que ell no hi va poder anar perquè havia fet una pesquera de 14 o 16 hores de guàrdia, qui no se queixa de no anar-hi, sinó que ell va complir en sa guàrdia que tenia.
Jo penso que tots aquests grans centres de feina que ara anomenau, penso que estan obligats, l'aeroport en fa, l'hospital també, crec que n'ha fet
algun. Jo inclús he pogut dir que les escoles també, recordo que a l'època meua em van fer quasi cap d'any i qualcun una manera sense avisar.
Això t'anava a dir, que són avisant o sense avisar?
No, en teoria sense avisar, el que passa és que qualcú, sempre hi ha d'haver qualcú que ho digui, per exemple, la portera de donar una senyal per dir una cosa que comença s'incendi, un altre dia de vegades un control, a més els lots han d'anar per un passillo en un sentit, han d'anar a un pati i d'haver una zona de reunió, el professor té que controlar i comptar el nombre de lots, etc. A més, a vegades feies un pot de fum per fer xou, però la veritat és que sí que convé que la gent tingui una certa sensibilitat a hora davant un
possible incendi o una possible catàstrofe natural.
I també per acabar amb el tema d'insalut dels datos aquest que ha dit Antoni, que estan molt bé, vull dir que l'exposició és molt bona d'ell, jo el que m'agradaria saber també uns datos que aquí no ens posen de com que de pacients tenien hora per anar a veure el metge i no hi han anat i no han avisat, perquè això també perjudica molt el que és el funcionament dels hospitals. Molt. Això és un tema. I l'altre tema és que tenc una jove asseguda de vora jo ara, que és la meva dona, perquè me diu Miguel Àngel que no sent la copa.
Què passa? Bon, que posa internet.
Ah, se'n torna a anar i me diu que sí. Es veu que vaig bé com els ojos del guadiana. Ara se'n va, torna a venir. Ara me pesca, torna.
Aquí et sent beníssim, si ho t'ho veia per internet. Deu ser que és d'Aberti i estan fent cosa al toro. Però bueno, no es culpa nostra, aquí nosaltres estem beníssim, que costi. Però bueno, bé, tothom ja té els candidats, tothom té la llista feta, tothom ja preparat.
Ah, sí, sembla que sí.
Bueno, que n'hi ha alguns encara no, però en general tothom té...
La notícia és que en Amàlia Benejam serà la candidata al Senat de Som Menorca, on s'agrupa tota una sèrie de partits d'esquerra, tota l'esquerra, diguéssim, menys el PSOE.
Que altres puestos no s'han juntat.
Però aquí sí, sembla ser que sí. I bueno, jo que no ho sé, però jo no faré una crítica en aquesta candidatura, perquè crec que és una candidatura que com a mínim haurà estat pensada. Ara, jo aquí conec en Marc Benejam, en certa manera, que estava dins la ONG d'aquella
de cooperació.
He seguit un poc la trajectòria amb un al·lot que va dur de Xina i un altre que també, home, no sé, des del punt de vista de familiar seu personal, l'atenció en aquests al·lots, com es podrà compaginar d'una manera clara.
Hi ha polítics que tenen fills.
No, però senzillament que el comentari jo crec que les seues idees poden ajudar inclús a Menorca a fer recolzament important per demanar les necessitats que té Menorca i ser una veu no sols crítica sinó destructiva dins el mateix Senat, perquè hi ha qualcú que diu que el Senat es té que renovar i reformar des de dins, perquè des de fora no hi ha opció.
A lo millor segons qui guanyi les eleccions, quan arribin al Senat es diran que està tancat?
Bueno, sí, en el programa i els hauran de fer la dissolució. No, primer hem de canviar la llei electoral i la Constitució.
Vale, si me permets.
Ah, m'entens?
El del Senat, jo no faria una reforma.
Bueno,
jo no la faria, la reforma, des de dintre. Jo el que faria seria, en aquell edifici, deixar-lo per fer exposicions itinerants o permanents. Vull dir, el que et s'ha anat per jo no serveix per res.
Actualment no.
Opinió.
Actualment no.
És la meva opinió, i el que sí... Quan veus
que no
ja, amb el cas que diu en Toni, que na Marc Benejam va amb la agrupació d'esquerres menys el PSOE, jo una cosa que m'agrada de Marc Benejam, que no la conec de res en aquesta lota, vull dir que ella és, segons he vist en el currículum, que ella és llicenciada en Ciències d'Informació, de la Informació, periodista, gerent, ha estat gerent o és gerent d'Esforç Menorquí de Cooperació des de l'any 2000, vull dir que aquesta lota té un bagatge que pot demostrar què és el que fa per la ciutadania i per la societat.
No, inclús, no crec que tots,
no crec que tots. No, jo un altre que conec també és en Manel Bonmatí, que aquest surt a la palestra nou dins, per anar cap al Senat, qui és
a través de Ciutadans.
Aquesta lot, aquest jove, és un professor amb un prestigi, està dedicat molt amb el tema des de port, tema de baloncesto. Bueno, Juana Francis ja la coneixem, na Gràcia Mercadal no sé, la veritat que no la conec de res, no sé quin currículum pot tenir. Bueno, i Nicolás Bordoy, bueno, que ha estat president del Foment de Turisme, i això no sé si és bo o és dolent, perquè després de veure com ha acabat el Foment de Turisme aquí a Menorca, jo crec que és més una taca que no un treure pit per ell. Però, bueno, jo els que me preocupen més són els del Congrés. Els del Congrés sí que han d'afinar molt la punteria, perquè és allà on hi ha la madre del cordero. Vull dir, el Congrés de Diputats, la càmera baja, és que diuen ells, m'assembla que aquí sí que haurien d'afinar, i quan veus... I sempre hi té d'haver rifirràfies, perquè sembla que sé, ara dins del PP, quan t'han nombrat de nombre un, en Mateu Isern, que jo estic encantat, perquè una persona que tenia d'haver anat ja en les eleccions passades com a candidat de l'alcaldia de Palma, ara al final tota l'agrupació del PP de Mallorca diu que té de ser ell, doncs ben arribat sigui i encantat. Vull dir, ara però resulta que amb el nombre 4 ja tornem a tenir s'estira i afluixes amb els rodriguistes, no rodriguistes, que si col·loquem aquest, que no. Bueno, anem a mirar per el que és Balears, no anem a mirar si és una tendència d'un o d'un altre. Vull dir, el que sí que és important és que siguin gent que tinguin ganes de fer. El que passa que normalment moltes vegades quan mires totes les intervencions a toro pasado dius, bueno, i aquest diputat què has que fet durant 4 anys?
Clar, però fixeu-vos, ara potser si entren nous partits i noves formes de fer política, jo que sé, Podemos, Ciudadanos, perquè qualcú que fa temps que es para allà, diu, en realitat, diu en els congressos diputats, diu que som 300 i pico, diu, són una dotzena i mig que comanden, els que fan cosa, diu, els altres, diuen d'estar a disposició del que diguin i que han de votar a la senya aquella d'un dit, dos dits, o no sé què, diu, això, diu, és el que hi ha. Diu, i Norma Folló, perquè si no, no surts a la foto. Bueno,
però això és el que no té.
Això és el que no hauria, però exacte,
això és el que no té.
Clar que no hauria de ser.
I el que diu en Josep, ara a nivell de Balears, ho han tingut aquí a Ciutadella, que l'altre dia em van fer un trosset, i bueno, jo el podré tornar a fer, jo estic encantat.
Un tros gros.
Però el de Ciutadella en petit, ja me diràs. Ciutadella, el graner dels vols del Partit Popular, 30 anys sortia el diputat
ara, amb una resulta, norma no escrita,
amb una norma no escrita, ara se'n resulta que se'n presenten 4, l'agrupació és incapaç de ratllar, i si ratllen les postures no estan encontrades, guinevetades que hi ha hagut, insults que hi ha hagut, i baralles internes a tope, segons compten. Qualcú que ha fet propaganda a tope, pressions a tope, i un moment determinat està clar que jo hi ha una reflexió a fer. Jo me va molt bé aquesta barada del PP, que té el graner de Ciutadella, que sigui com sa de llona bíblica, 7 anys de sequera, i que no omplin els graners de vot. Però la veritat, l'espectacle que han donat és nefast, i me va molt bé, i això dona peu a que gent del PP, com un ex-Balla, altra gent militant de fa 20 anys, i molta gent ara es girin i se'n vagin cap en el barquet aquest de xiste que surt per WhatsApp, que ho veus un barco blau amb unes sigles PP, i surt totes les rates i se'n van a un altre que es diu C.S.
Bé, José, sí. Tenim 5 minuts per arribar a les puntes finals, no sé si vols comentar xiste
o... Tema de Ciutadella no m'hi ficaré.
No t'hi posis, perquè...
No, que s'hauria d'haver arribat un acord amb els 3 candidats, a dir, escolta, vamos a veure, mutsem aquí tot, 3, en vez d'anar a empipar el que és els qui tenen de votar, mos posant d'acord, mutsem aquí, perquè si no mos posant d'acord, sortirà una senyora que li diuen Àguia de Reiners, mos surt de Permó i guanya les eleccions.
Ah, no,
un vot de diferència contra la segona, i no tinguem en compte els altres dos, que sumats en els 14 haguessin guanyat de calla.
Però
una cosa que
sí,
estic tranquil·la amb el cas Antoni, clar, lògicament ell tira el graner cap a casa, entén perfectament que vulgui que al PP li vagin malament les coses, que això sigui una...
El PP, no a Espanya, ni a Menorca.
Una plaga bíblica, no, jo crec que no, jo crec que tot això és dolent, totes aquestes coses, al final els qui surtin perjudicats som els ciutadans. Estic convençut, i ho vaig dir en aquesta emissora, i estic convençut del que dic, que Àguia Reiners no serà la candidata qui representarà molts, representarà Menorca, i estic totalment convençut que està enrellant a vegades Ciutadella i molt, però bueno, i l'O Sant Lluís.
De fet, ja ho va dir ella tot d'una, que seria ser candidat a Menorca. I de fet,
una cosa és el que diuen i l'altra és el que farà.
I de fet, tots els altres candidats s'hi van posar tot d'una a la seva disposició.
Home, és el que toca.
Que és el que toca, molt bé. 4 minuts per acabar.
Home, hi ha un altre tema avui important, en certa manera, i és que afecten els ciutadans. I és que...
Ja, José, no t'hi posis.
I és que PP i UPCM s'oposen a que pugi a Sibi a Ciutadella un 5%, i l'excusa que donen, i és que jo no puc acceptar, és que pressuposen que és per gastar més. Això políticament i des d'un punt de vista ciutadellanc no és cap argument ni de PP ni d'UPCM. Jo crec que això és una manera de crear alarma social, per una raó molt senzilla. Jo estic en desacord, en principi, que hagués de pujar Sibi. Però si jo me demostren en papers i senyals i ben estructurat que aquest 5% de pujada, que, per cert, el 2008 ja havia pujat els 10 i ara ells, en realitat, davallen els 5 punts. És una davallada que un entén que davallen 5 punts i l'altre com es puja 5 punts. Se té que entendre. En aquest sentit, que me demostrin que vol és per gastar més, o és per gastar el que engarnarem, ho direm d'aquesta manera, jo que som antic, engarnarem
piscina
i PP en gastos de jutjat obliguen ara l'Ajuntament a haver de pagar més de 2 milions de pessetes, seguir pagant lo del Palau Saura.
De pessetes o d'euros?
D'euros, perdó. I inclús aclarir part de... a lo millor el teatre, resulta que si tot això i damunt exigim en el govern actual que doni els mateixos servicis i millors que l'altre, senyores, necessitem peles, duros, euros. I això ve dels impostos. Si no me demostren amb aquests que gastarem, després, l'any que ve, els hi podré dir el que me sembla que els hi tenc que dir. Ara bé, a priori, que no me diguin que és per gastar més, perquè ni siquiera ho saben els que fan la crítica, perquè els pressupostos no estan aprovats i m'han de demostrar que això és fals. Ara bé, si l'Ajuntament de Ciutadella explica exactament el pressupost i amb què van les partides i per què ha pujat a Castiva, xapó. Si no, crítica.
José, dos minuts per tu, si te vols emprar.
Mira, ho té molt bo d'aclarir. Vull dir que jo ratllaré com a ciutadà en general. La Ciutadella, de molt d'allà on vulgueu. Tot el que sigui pujat d'impost, Toni, és dolent. No m'havienguis amb històries, bueno, perquè hi ha altres... Hi ha altres partides que se poden retocar i no tenen per què pujar, perquè ja mos van fiblar en els ciutadans amb el tema de la revisió catastral, que mos van pujar un 10% durant una sèrie d'anys, que clar, allò va anar increixendo i després va arribar un moment que tenien d'anar davallant. El ciutadà arriba un moment que és una de ses impostos que li senta més malament pagar després dels servicis que té, perquè som us ho carreguen normalment el mes de juny, juliol, i si ho pots pagar en diversos plaços.
Ho pots pagar,
tot el que sigui pujar, tot el que sigui pujar impots és dolent. Ara, el que deies tu, que m'ho expliquin la pujada, perquè totalment tenen la partida, però que m'ho diguin és per a què la pugen, amb què s'ho gastaran, perquè aquí té d'haver unes partides que han de dir, això mos ho gastarem així, millorarem el que és l'aigua, millorarem el que és la limpiesa, millorarem no sé què, l'efectivitat de la gent que farà feina aquí. Vull dir que el que no podem fer és criticar per criticar. Ara, que la gent se rebel·li i els partits se rebel·li que estan a l'oposició per les puges, això ha passat tota la vida. Es té en compte de les pujades.
Josep, ara, però que donin arguments, però que donin arguments, no que diguin això ho fan per gastar més. Per gastar més, que? Bueno. Imagina que la dessaladora es posi en marxa i que haguem de pagar...
S'aigua. A preu de dessaladora.
A preu de dessaladora.
Bueno,
no, mira, perdona, Toni, que se'n vagin a Madrid, que agafin pescollons que tenen d'agafar i que s'aigua, que no l'augmentin i que no tinguin de per pagar
no,
més.
No podem gastar més temps nosaltres, perquè se mos acaba a la 1:31. Gràcies, José. Vins la setmana que ve i gràcies, Toni. Bon dia. Adeu.
Adeu.
Adeu, bon cap de setmana.
Adeu.